UFO Migdia amb Dolors Lleu.
Bon dia, Info Migdia d'avui dijous 14 de març. Un home afectat de la síndrome de Diògenes està acumulant trastos sota l'escala del pavelló municipal d'esports del Parc del Mau. Són tot ple de trastos que hi ha anat portant l'home que fa poc més d'un any, al febrer del 2018, va ser desallotjat dels baixos d'un edifici del carrer Sant Jaume, on a més s'hi va detectar un important problema de salubritat. Sobre esports, avui coneixerem el projecte que la Fundació del Futbol Club Barcelona està desenvolupant aquí a Calella de la mà de la Diputació i que utilitza l'esport i el futbol en concret com a eina d'inclusió i de promoció de valors. S'adreça a joves que tenen situacions de vulnerabilitat que es reuneixen un cop per setmana a la muntanyeta. I el temps, dijous, ha assolellat amb temperatures comparativament un pèl més baixes que les d'ahir. Els termòmetres acabaran de recuperar-se durant el cap de setmana com a conseqüència de l'entrada d'un front càlid. Petits electrodomèstics, mobles i altres andròmines s'acumulen sota l'escala lateral del pavelló municipal d'esports del Parc del Mau. És l'accés per persones discapacitades. Ràdio Calella Televisió ha pogut confirmar que la situació ve de fa mesos fins a arribar a una quantitat hores d'ara prou voluminosa. Ho recol·lecta la mateixa persona que va arribar a omplir fins la bandera al local dels baixos d'un edifici del carrer Sant Jaume a l'alçada del semàfor que hi ha a l'entrada del Parc del Mau. Per tant, la situació de tots dos és prou pròxima. Llavors, era el febrer del 2018 i després d'obtenir el permís judicial, agents de la brigada municipal van començar a retirar els trastos de la propietat privada. L'operatiu va començar a primera hora del matí i es van allargar fins la matinada, omplint 6 camions que van portar el material a la deixalleria de Calella. En acabar, es va procedir al tancament del local. Segons va declarar llavors l'alcaldessa Montserrat Candini, la persona va refusar en aquell moment l'oferta de reallotjament que se li va fer per part de l'Ajuntament de Calella. Ara, el govern municipal ha declinat fer declaracions a aquesta emissora al respecte de la situació actual. Ràdio Calella ha preguntat al psicòleg Àlex Puig del Centre de Salut Mental Maresme Nord què és la síndrome de Diògenes i això és el que ens ha explicat.
És un trastorn que sol estar caracteritzat bàsicament per un aïllament social, una falta de cuidar de les activitats bàsiques de la vida diària de la persona i també d'una acumulació d'objectes que no tenen una finalitat concreta. És una acumulació de desperdicis, d'objectes variats que la persona va acumulant al llarg de la seva majoria d'edat, diguéssim, vale? Hi ha un procés de deteriorament cognitiu i social que els porta a aquesta recol·lecció.
La síndrome de Diògenes sol afectar persones de tercera edat que es queden soles o vídues i que no tenen una xarxa social i familiar molt propera. La Fundació del Futbol Club Barcelona ha signat amb l'Ajuntament de Calella un conveni pel qual a la ciutat es du a terme el projecte Futbol Net d'Esport Inclusiu. És un projecte que utilitza el futbol com a eina d'intervenció social, un programa que utilitza la metodologia dels tres temps, un primer per dialogar i establir normes, el segon per posar en pràctica allò que s'ha acordat i un tercer per fer una avaluació i reflexió del que s'ha fet. Ens ho explica Ramon Garriga, ell és coordinador de projectes Futbolnet de Catalunya.
Futbolnet és una metodologia que utilitza l'esport com a eina de canvi, com a eina de canvi de relat, com a eina de creixement personal. És bàsicament això, utilitzar l'esport amb tot un muscle darrere de personal, de coordinadors, etc, per aconseguir canvis a nivell social.
La clau de Futbolnet és el diàleg entre jugadors i jugadores orientats per un grup de monitors de Calella i per la figura del tímer, que substitueix l'àrbitre tradicional. Està adreçat a infants i joves d'entre 10 i 16 anys. Daniel Laga, coordinador d'esports de la Diputació, ha explicat que el projecte no pretén trobar el talent, sinó els valors.
No es busca talents, com dèiem abans inclús a la trobada que hem fet abans, sinó el que es busca és la formació dels nanos, que els valors que aprenen aquí serveixin per la vida. Tot el treball en equip, l'esforç, la superació, la companyonia, són valors que els ha de permetre utilitzar-los aquí en esport, però també a la seva vida al carrer, quan siguin adults. Jo crec que és important inculcar-los des de joves aquests hàbits i en aquest programa doncs, aconseguim doncs, fer-ho juntament amb la Fundació i en aquest cas l'Ajuntament de Calella.
La Diputació, juntament amb la Fundació del Barça i els ajuntaments, són els impulsors del projecte que s'ha implementat en una vintena de ciutats catalanes. Aquí està tenint una resposta molt bona, segons ha assegurat l'alcaldessa.
Molt bona, sobretot perquè doncs, també una vegada més nosaltres també intentem treballar, fer el treball en xarxa, que vol dir per part de, més enllà de la Diputació i de Futbol Net, i més enllà doncs, de l'Ajuntament, hi ha la Fundació Creu Groga, que és el que ha portat els monitors. Gent amb expertesa, gent sensible, gent que forma, i per tant d'alguna manera o altra tanquem el cercle, no?, de tot això, i també és una mostra més de treball en xarxa amb gent que forma part també, doncs, amb entitats que formen part també de la nostra ciutat.
Calella ha donat a conèixer els seus atractius turístics vinculats justament a la pràctica esportiva a un grup de periodistes xinesos. Van visitar ahir la ciutat en el marc d'un press trip, un viatge de premsa organitzat per l'Agència Catalana de Turisme. Es van desplaçar fins a les instal·lacions del Kroll Centre, a la zona esportiva de la Muntanyeta, al camp de futbol de mar i també al pavelló. Els periodistes xinesos es van desplaçar a Catalunya amb l'objectiu de fer una crònica informativa sobre la Marató de Barcelona que es va disputar aquest passat cap de setmana, i és que el running s'ha convertit en l'esport de moda a la Xina, on actualment s'organitzen 134 curses a l'any. Això ho van aprofitar per conèixer també altres municipis catalans, entre ells van escollir Calella per la seva designació com a capital catalana de l'esport. L'alcaldessa ha posat de relleu l'oportunitat que aquesta visita ofereix a la destinació local d'obrir-se i promocionar-se a nous mercats turístics.
Han sigut doncs, diguem, aquestes quatre agències que un cop tenien contacte amb l'agència catalana, ja de manera directa ells van demanar per la nostra ciutat. Per tant, donar a conèixer el que som, el que tenim, qui forma part, per què hem estat en el seu moment Vila Europea de l'Esport, per què som en l'actualitat doncs, ciutat catalana de l'esport, i explicar que al llarg de l'any pràcticament hi ha 125 esdeveniments esportius que no tenen res a veure amb les activitats ordinàries per part de les entitats esportives, i explicar doncs, això tan incorporat en el nostre ADN, que és això de l'esport, fer-ne un valor quotidià per nosaltres.
Antonio Lió, director del Centre de Promoció Turística de Catalunya a la Xina, va acompanyar el grup de quatre periodistes en la seva visita ahir a Calella. Altres notícies. La casa de joguines Feber ha donat a l'Hospital Sant Jaume de Calella un cotxe teledirigit perquè els nens i nenes que han d'entrar al quiròfan ho facin d'una manera més lúdica i menys traumàtica. Es tracta d'una iniciativa que, de fet, ja s'ha introduït en d'altres centres hospitalaris i que té per objectiu fer-los més amables. El cotxe, de color groc i de grans dimensions, serà conduït per l'equip assistencial i durà els infants de més de 3 anys des del punt on s'han d'acomiadar dels seus pares fins al bloc quirúrgic. La iniciativa l'ha impulsat a Calella. La infermera Mar Garcia, la directora d'infermeria de la corporació, ha posat de relleu els beneficis que aportarà aquest cotxe teledirigit. Ha dit que els infants estaran distrets, mantindran un estat tranquil i relaxat, i que això els ajudarà a gestionar millor un moment que, de fet, és complicat. L'Ajuntament de Calella ha anunciat aquesta setmana que tornarà a tenir un servei de mediació en zones d'oci nocturn els caps de setmana d'estiu. La seva funció és prevenir i gestionar els conflictes de baixa intensitat que es produeixen a l'espai públic per tal de millorar el civisme i la convivència. La majoria dels casos atesos durant el 2018 estaven relacionats amb els sorolls i també els desperfectes a la via pública. L'equip, integrat per dos professionals de la mediació, tornarà a treballar aquest estiu per garantir doncs, el compliment de l'ordenació de convivència ciutadana. Aquest servei es va posar en funcionament l'estiu del 2017 amb bona acollida, segons exposa el consistori calellenc. Aquest estiu treballaran de 9 del vespre a 5 de la matinada els divendres i dissabtes de l'1 de juliol al 21 de setembre. I Pineda celebra les jornades del bacallà. Ho fa del 16 al 24 de març a càrrec dels restauradors del municipi. S'oferiran diferents plats amb el bacallà com a ingredient principal, un producte típic de la Quaresma, l'època en què ens trobem. És la 16a edició d'aquesta cita gastronòmica en la qual hi participen 7 restaurants pinedencs. Ho organitza la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Pineda. Deu segons ens separen de la una i 10 minuts als esports. Informació esportiva amb Badó i Char. Badó, bon dia.
Bon dia. El Club de Futbol Calella, després de la gran victòria al camp del Rocafonda i el sorprenent empat del Tiana, aquest proper cap de setmana pot ser líder en solitari. Ara mateix, el Tiana i el Calella ocupen la primera posició empatats a punts. Els calellencs són primers per diferència de gols. I atenció, el diumenge a les 12 del migdia s'enfronten aquests dos equips. Els de Fede Saracho cada vegada poden ser més líders.
Intensa jornada literària aquest divendres a la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça. Els membres del Club de Lectura de la Biblioteca podran trobar-se demà divendres amb l'autora de El Monestir Proscrit. El títol que han treballat darrerament, Maria Carme Roca, protagonitzarà aquest divendres la trobada amb els seus lectors, tal com ha explicat la directora de l'equipament Dolors Llavall.
La Maria Carme Roca és una historiadora i filòloga, però que s'ha dedicat sobretot a escriure novel·la històrica. És una professional de l'escriptura. I els components de la tertúlia en català li han llegit un llibre, el de El Monestir Proscrit, i llavors aprofitaran també per comentar el llibre.
La visita de Roca s'emmarca en la programació que promou la Institució de les Lletres Catalanes. També aquest divendres, però a la tarda, la sabadellenca Marta Orriols presentarà el llibre amb el qual ha guanyat el Premi Òmnium a la millor novel·la del 2018. Es titula Aprendre a parlar amb les plantes i narra una història de superació.
El llibre es diu Aprendre a parlar amb les plantes. La novel·la narra la història d'una dona que ha superat la mort de la seva parella després d'un accident. És un llibre que ha aixecat molta expectació, s'ha traduït a moltes llengües, el castellà, el francès, l'italià, l'hebreu, l'alemany, el neerlandès, i pensem doncs, que serà molt interessant aquesta trobada amb la Marta Orriols, que també ha estudiat història d'art i també de guió cinematogràfic i escriptura creativa.
Aquest és un acte que organitza la llibreria La Llopa, Òmnium Cultural i la Biblioteca. Es farà d'aquest divendres a les 7 del vespre. Les dues activitats que hem comentat estan obertes a tothom i farem un altre apunt encara, canvi de dates, en la celebració de la capitalitat calellenca del Vall de Gitanes del Vallès. La cita es desenvoluparà el cap de setmana del 14 i 15 de setembre, posposant-se doncs uns mesos respecte a les dates inicialment anunciades, que eren a mitjans d'abril.
Neti Polit us ofereix el temps.
El temps amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de les pluges d'ahir, que en el conjunt del Maresme van deixar de 2 a 5 litres per metre quadrat, una mica més importants, però cap a la serralada litoral entre els 9 i els 10 litres, la situació prevista pel dia d'avui és d'una clara estabilització del temps. L'ambient serà assolellat, això sí, amb temperatures més baixes a primeres hores del matí i després durant les hores centrals de la jornada, com que tindrem més sol que ahir, doncs les màximes pujaran una mica. De moment poca cosa, avui la temperatura encara serà força fresqueta. Els vents per la seva banda aquest matí, lleugerament moderats, sobretot al sud del Maresme, del nord-oest, al llarg del dia s'aniran afeblint i en conjunt giraran cap a sud-sud-est, amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de mar de fons. De cara a demà s'espera una jornada doncs, també tranquil·la, amb algun núvol prim, poc important, vents fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures mínimes que encara baixaran una miqueta més a les fondalades i sobretot cap al nord del Maresme, a la conca de la Tordera principalment, mentre que a la serrada litoral i a prop de la costa podrien pujar una mica, sobretot cap a zones altes de la comarca amb aquesta nova entrada d'aire càlid que ens afectarà durant el cap de setmana.
Us ha ofert el temps. Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442 Calella. Telèfon 633-555-878. Neti Polit.
I no tindrem prous dies d'estiu per seguir totes les propostes, molt interessants totes elles, que ens arriben dels diferents festivals musicals que es fan a Catalunya. L'últim cartell que s'ha fet públic és el del Castell de Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, que anuncia el concert de Melody Gardot el 20 de juliol.
Your eyes may be whole, but the story I'm told
La cantant de jazz nord-americana serà amb Joan Baez i Patti Smith, cap de cartell de la pròxima edició del Festival Gironí, que també comptarà amb els concerts de Melendi Beret, Els Pets, Manuel Carrasco, Luz Casal i de Human League. Porta Ferrada també oferirà els concerts de Jordi Savall i Carlos Núñez i de Tomatito i José Mercé, aquest precedit per una actuació de Les Migues. L'aposta per la creació local recaurà, entre d'altres, en Joan Dausà i es mantindrà amb un cicle de propostes com les de Xerí Marasté, Joan Colomo i L'Últim Indi. Amb jazz acabem. I us deixem ara amb Pla Vital, l'espai sobre nutrició i estil de vida. I tornem demà. Adéu.